A Ràdio Maricel, a cel obert.
Juny i avui és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, un dia que se celebra arreu del món, que a més té origen en una massacre que es va dur a terme en un local d'ambient a Londres i també... A Nova York, exacte. Després allò, exacte, va resultar... van haver moltes revoltes, tot plegat. Aquell dia es va decidir que se celebraria el Dia de l'Orgull. Avui a les 12, com saben, hi ha la lectura del manifest oficial. Sitges ja fa un mes que celebra d'alguna manera aquest mes de l'orgull, perquè aquesta festivitat s'ha allargat d'un dia a un mes, no només a Sitges, sinó arreu del món. I justament avui el que volem fer és conversar, parlar sobre l'orgull, sobre la necessitat de celebrar l'orgull LGTBIQ+, sobre notícies com la que publica avui el periòdico, que no sé si preocupa o no el col·lectiu, i més enllà del col·lectiu, que és aquesta, d'alguna manera, aquest increment que destaca el periòdico d'insults i agressions homòfobes, sobretot en centres escolars, en instituts especialment. De tot plegat, de seguida en parlem amb membres, amb dues membres dones del col·lectiu Sitges Colors Link. Colors Sitges Link. Sempre dic el rap. A veure, que he dit Sitges Colors Link i és Colors Sitges Link. No sé per què, sempre ho dic al revés. Jo poso els Sitges davant, escolta'm, no, i aquí és Colors davant, Colors Sitges Link. Deia, parlem amb dues membres, parlem amb la presidenta Prado García, què tal? Bon dia.
Bé,
benvinguda. I amb Montse Casaoliva, que n'és la tresorera. Hola, Montse,
hola,
benvinguda.
Bon dia, què tal?
D'entrada us pregunta, avui és el Dia de l'Orgull, és necessari celebrar l'orgull, Prado?
Tu què penses amb notícies com aquesta?
ho pregunto.
En el moment que es celebra és que segueix sent necessari, no? I sobretot ja portem conversant tu i jo la friolera de 3 anys,
sí,
aproximadament, i sempre he anat dient la coletilla de aquests temps que corren, que està passant, i ara més que mai amb unes eleccions a nivell europeu on l'extrema dreta ha sortit guanyadora en molts indrets, lògicament que és necessari. Per què? Perquè no és una celebració, és un recordatori. És un recordatori del que va passar aquesta setmana. Van ser no sé quants dies de revoltes.
Sí.
Va començar tot, com molt bé estaves explicant, en un local, però al final la gent de local i veïns es van sortir al carrer i va ser una batalla campal per reclamar drets, no? I per què? Perquè estaven passant coses com les que estan passant avui dia. Avui mateix m'han enviat un vídeo de l'Ajuntament de Toledo on els del PP i Vox van cridar a la policia local per retirar la bandera de l'hemicicle, una bandera que portava una membre del govern, de l'oposició, suposo, i portava una bandera LGTBIQ+, i ha vingut la policia a retirar la bandera. Pues és el que va passar aleshores també, no? Policia que anava a aquest local i altres a demanar carnet, a portar-se a la presó, a apallissar a persones trans, a dones trans i a la resta del col·lectiu.
Clar, estem parlant d'uns fets que van ocórrer el 1969, com bé deia abans la Montse Casoliva, o la Montse, benvinguda. Van passar a Stonewall, a Nova York, i aquells fets d'alguna manera van ser com la punta de llança de d'alguna manera de reivindicació d'aquest orgull. Ara deia la Prado, és necessari celebrar l'orgull perquè no és una celebració, és una reivindicació.
Sí,
no?
És una
no
lluita.
Sé, sí, clar, estem parlant del 1969, que això s'origina, estem al 2024, encara avui hi ha notícies doncs, com la que ara comentava la Prado o aquesta que hem llegit avui al periòdico, no? D'aquestes dades, aquest estudi, d'aquest increment d'agressions i d'insults homòfobes o homòfobs als instituts, no? Per tant, en edat escolar. Aquesta reivindicació és igual de present ara que el 69? No ha canviat res?
Bé, ha canviat que es visibilitza més la reivindicació, la lluita, i es visibilitzen més els casos d'atacs, perquè tot i que encara hi ha molts casos d'atacs que no es visibilitzen, perquè simplement doncs, des de les entitats no ho comptabilitzen, hi ha a vegades doncs, descuits i passen per alt. Nosaltres, per exemple, des de Colors, quan se'ns truca, que lamentablement és bastant habitual, perquè la persona usuària que està trucant ha patit un atac homofòbic, doncs el primer que fem és derivar-la al SAI i intentem fer un seguiment d'aquesta derivació per poder realment computar-la dintre d'una estadística i que surti a la llum que hi ha hagut aquests atacs. Uh-huh. Perquè és molt important que hi hagi, doncs, que la gent denunciï el que està passant, perquè al final són estadístiques i són números que ajuden a que les entitats i sobretot les polítiques se n'adonin que hi ha un atac contra una part de la població més petita o més gran, però que existeix.
És allò de que si no es diu no passa, no? És
sí,
a dir, hi ha necessitat
sí.
de dir i explicar i ensenyar coses que passen perquè la resta del món, que potser en alguns casos viuen d'esquena o no se n'adonen, no, que allò està passant, siguin conscients que allò continua passant. I ara deia la Montse, arriben denúncies a Colors, és sovint això, aquest
sí.
tipus de denúncies? I de quin tipus de denúncies estem parlant? Entenc que hi haurà varietat de tot tipus,
sí.
però no sé si estem parlant majoritàriament doncs, d'això, d'insults, d'atacs, d'agressions, de què estem parlant?
Agressions físiques també no són les que més. A veure, anem a ser realistes.
Sí.
No ens arriben tantes agressions físiques, però que també
per sort,
estan,
sí, sí.
estan també. Però sí que hi ha molta agressió verbal, moltíssima, moltíssima. Mira, vull explicar justament, també fa uns dies vaig veure un vídeo de la Carla Antonelli,
sí.
Justament feia referència a un atac que va haver fa uns mesos a Madrid i parlava de Juanra, del nostre Juanra.
Sí, sí.
Juanra és un company nostre, un col·laborador, que a més va a fer xerrades a instituts.
Uh-huh.
Aquí a Sitges ja ha fet unes quantes xerrades a través de Color Sitges Link. I bueno, pues, estava a Madrid perquè estava amb els seus pares per celebrar el seu aniversari. Van sortir d'un restaurant i els van apallissar els pares i tot, el pare i la mare, amb bretxes al cap i tal. I justament l'altre dia, ahir veia el vídeo de la Carla Antonelli que parlava d'això. La última cosa que li va passar a aquest nano no va ser això, va ser aquí a Sitges, a un institut que van fer diverses xerrades al llarg del dia. La última xerrada justament va ser amb agressions verbals, amb molta homofòbia per part dels nois i noies que n'hi havia allà.
Clar, i justament surt avui al periòdic aquests estudis,
no? I això
no?
és a Sitges.
Clar, i no sé fins a quin punt preocupa això, tenint en compte que estem parlant de gent que està en edat formativa, eh? És a dir, que estem parlant d'un centre educatiu, no? I que s'hagi vist aquest increment, no? Aquest estudi, doncs, d'alguna manera analitzi o posi sobre la taula l'increment dels insults i de les agressions verbals, sobretot homòfobes, amb paraules, doncs, com maricón, en fi, ja saben vostès, no cal fer-les. Clar, jo no sé qui el poder de la paraula, no? Com es fa servir la paraula per maltractar, no? a algú,
sí,
i com això es pot treballar. I
a vegades
treballar.
És paraula que ni el propi alumne que està insultant sap què significa, perquè l'altre dia vam tenir una presentació d'un llibre d'un escriptor que és professor, és director d'una escola, i ell és gay i tots els seus alumnes ho saben, i ens va estar explicant que hi havia un alumne que insultava un altre amb un insult que era acidoso i que el propi alumne no sabia ni el que significava. O sigui, El problema és que s'ha extès una sèrie d'insults cap al col·lectiu i que es fan servir, evidentment, perquè la paraula té molt poder i fa molt de mal quan estàs en una edat adolescent. Jo, per exemple, vaig patir-ne d'aquest tipus d'atacs i t'estic parlant de fa molts anys. I aquests atacs continuen, estan vigents amb el mateix tipus d'insults, amb el mateix tipus de target social, que és el que no accepta aquesta diferència. És un tema cultural i és un tema que s'ha d'educar ja no només a les escoles i als instituts, sinó també a les famílies.
Clar, anava a dir, perquè aquests nanos al final deuen estar reproduint allò que veuen, o escolten o senten a altres espais, no? Perquè dubto que no, que igual un nano de 12 o 13 anys, si tan sols saben què volen dir la paraula, el que fan és reproduir com a lloros coses que senten, no?
Exacte. És el que té l'adolescència, no? El que fan és buscar referents. Totes les que estem aquí hem sigut adolescents i ho hem fet, hem buscat referents, i si els nostres referents fan això, nosaltres repetim, repliquem. Lògicament, aquesta persona que diu coses que no té ni idea o té un odi cap a les persones LGTBI o qualsevol persona que surti de la normativitat, perquè no oblidem això, ja no és només el col·lectiu LGTBIQ+. El col·lectiu és una diana molt, és una diana clau i molt fàcil d'identificar, però aquí parlem de normativitat, tot el que surt de la normativitat, i això entra també cossos fora de la normativa, per exemple, no? Persones que no entren dintre d'un estereotip social, i automàticament hi ha odi. És que no és el que nosaltres hem pogut viure quan érem petites i petites. Ja sabem que la gent jove, els adolescents i els nens, som especialment cruels, però és que això ja estem parlant d'odi, de fer bullying. Nens i nenes trans que s'estan suïcidant perquè contínuament estan darrere d'ells i d'elles matxacant. D'on treuen aquest odi?
Sí, sí, és l'ús de l'insult, sobretot, no? Després, en alguns casos, malauradament, passa una agressió física, però la majoria estem parlant de l'ús de l'insult com una arma despectiva, no? I que, òbviament, fa mal. I les dades avui del periòdico deien que un de cada 10 casos d'assetjament es deu a discriminació per orientació sexual. Després hi ha altres casos d'assetjament que tenen altres derivades i que, com bé deia la Prado, la majoria responen, doncs, a gent que surt de la normativa, no? Doncs gent grassa o gent molt prima o gent... és igual. Tant se val. Clar, més enllà de tot allò que es pugui fer a nivell de xerrades, educacional i tot plegat, què recomanem, i que sobretot què recomaneu vosaltres en tant que membres del Colo Sitges Link, a qualsevol nen, jove, professor, professora, que rebi un primer i únic insult? És igual, perquè entenc que no cal que sigui una cosa continuada. El primer insult, un ja hauria de denunciar, ja està bé, ja seria interessant que fes una trucada i d'alguna manera quedi registrat: jo he patit aquest insult o aquesta discriminació, aquest centre per aquesta persona.
Sí, sí, sens dubte.
A veure, habitualment aquest insult únic o el primer, o sigui, l'únic no és únic.
Sí, no,
és el
normalment
primer
no hi ha un ull
és
prou.
És el primer de. Sí, clar. És l'únic? No. Potser és el primer de i és el moment de tallar, no? A més, aquest tipus d'agressions no es donen de tu a tu. És a dir, jo no agafo i t'insulto a tu. No. Aniré amb la meva camarilla i entre tots i totes et farem o direm el que tinguem que dir-te. Clar, aquesta forma de funcionar és la perillosa, perquè no és l'insult en si, sinó a tot el que hi ha darrere i què significa. Jo sóc partidària de: a la primera anem a parlar. Clar, has dit en cas d'un professor, una persona, un nen, clar, no és el mateix.
No és el mateix.
Els nens, les nenes, els nenis, normalment callen perquè tenen por. Jo des d'aquí, si algú m'està escoltant, no tingueu por, parleu, sobretot, primer amb els vostres pares, amb els vostres professors, amb els vostres referents, i busqueu ajuda. I si és una persona adulta, lo mateix, i en altres formes.
Clar, i ara parlaves de referents, i no sé si dins del col·lectiu, justament, i sobretot en alguns casos més concrets, com per exemple parlaríem de les persones trans, no? De les no binàries, justament la manca de referents ha estat i és un dels grans problemes, no? El fet de no tenir referents, és a dir, sentir-te, doncs, així diferent, veure diferent, patir fins i tot algun d'insults o d'agressions, i no saber a qui anar perquè sents que no hi ha un referent, no?
Cada vegada hi ha més referents de persones trans i a més en positiu. Jo trobo més perillós, més que la falta de referents, els referents que han hagut fins ara, que s'han, per exemple, ara se m'en ve al cap la Veneno, no? Uh-huh. La Veneno, com en el moment, les que ja tenim una edat, no? I que veiem determinats programes de televisió, com s'utilitzava aquest personatge per riure's d'ella i en plan negatiu, no? Després han fet els Javis aquesta sèrie de televisió magnífica.
Que de fet els Javis i tot el seu entorn, que una mica es representen aquesta movida madrilenya ara del 24, no? No sé si una mica s'estan convertint en un referent per tot aquest jovent, perquè tenen darrere doncs, molts seguidors molt joves, perquè ells són molt joves i justament ells i el seu entorn es mouen dins del col·lectiu, no? I veus que s'acompanyen sempre, doncs això, persones trans, persones no binàries, persones que ho diuen i ho manifesten obertament. No sé fins a quin punt és interessant això, no? Que persones, en aquest cas, del món de la cultura del país, a més també posicionades i tant amb premis fins i tot, no? Es converteixin en referents per aquest sector.
Necessari. Fins quin punt no. És totalment necessari perquè justament és la necessitat que tenen infants, adolescents, però també els pares i les mares, també les famílies, perquè moltes vegades les famílies tenen por per les seves criatures, pel que diran, per una banda, pel que poden patir. És molt necessari també per les famílies veure aquests referents en positiu, i ja no només aquests del famoseo, que pues, semblen una mica inalcanzables. No? Mira, l'altre dia també a l'Instagram el campió europeu de com es diu ara, natació
sincronitzada, que va rebre atacs homòfobs i va sortir a les seves xarxes i ho va denunciar.
Fantàstic, això és imprescindible, que una persona com ell, amb aquesta naturalitat, digui, mira, a mi és que no m'importa perquè darrere jo sé que sóc, però a més no per la meva orientació sexual, sinó per la meva professionalitat i la meva vida. Però això, una criatura, què li pot passar, no?
Clar, és que el tema és, com bé diu la Prado, les famílies aquí juguen un paper fonamental, perquè quan tu ets adolescent sí que és cert que per tu els referents no són potser els pares, però és que són un referent en un altre sentit. Potser el referent ara és el Javi, aquesta, sí. Però les famílies han de saber que no prestant ajuda i suport emocional, psicològic, si reps un atac, o sigui, no ajudant aquestes criatures a desenvolupar-se sent qui volen ser, ja sigui un nen, nena trans, ja sigui una persona gay, una persona lesbiana, és igual, però no escoltant aquesta part i fent ulls clucs a aquesta realitat que està passant dintre de la família, pel que diu ella, no? pel que passarà o què diran, o jo no, estan fent un mal terrible. Perquè estem culpant a les institucions, estem culpant als instituts, però és que tot comença per una educació que va des de que la nena, el nen, acaba de néixer, que ja té una part en la que es decideix quin sexe tindrà, fins a l'adolescència, i aquesta persona no té cap referent. Ja no només famós o no, que pots entrar a l'Instagram ara mateix. Jo quan era més jove jo no tenia referents, nosaltres no teníem cap referent, o sigui, no podies anar al Google i mirar què feien uns altres i agafar força d'aquí, no? Havies de menjar-t'ho tot, i clar, no tenir aquest suport a la família és molt dur, i això llenço un missatge des d'aquí perquè és imprescindible que avancem aquesta por el que diran i que pensem que l'únic que ha d'importar és la felicitat de les joves i els joves que són fills i filles teves, perquè el dia que et vingui amb el cap trencat, aleshores diràs, ostres, per què vaig negar la realitat, no? Per què no el vaig ajudar a formar-se amb seguretat, amb quins són els seus drets.
Sí, i compte, que moltes vegades és de l'amor, des de la por, no? Des del patiment, que sabem que hi ha moltes famílies, però entenc que aquí, no? Ha de passar per davant la responsabilitat, no? En tant que educadors, no? I responsables d'aquesta canalla, i també entenc que anar en compte amb allò que es diu a casa i es veu a casa, perquè ja sabem que els nens, allò que veuen a casa després ho reprodueixen.
Sí, sí.
Si a casa fas bromes,
clar,
de cert tipus, clar, probablement, no? El nen, malgrat puguis ser conscient de la broma i fins i tot sàpigues que allò no és correcte, però ho fas en un entorn relaxat, que saps que allò no traspassarà, però clar, si el nen sí, o la nena ho està escoltant...
Perquè ja no només bromes cap al col·lectiu, sinó bromes racistes, bromes cap a les dones. Tot això, que nosaltres ho hem viscut, tot això va fent el seu treball. I si tu et sents diferent i si tu no encaixes amb la taula que hi ha on està dinant tota la teva família perquè ningú t'entén i tampoc volen entendre't, clar, això per l'adolescent o pel nen és molt dur perquè et va aïllant, t'aïlla de la teva pròpia família. Aleshores, creixes amb sense referents.
A què creieu que es deu aquest augment que surt avui alguns mitjans d'agressions, insults homòfobs entre l'adolescència? Perquè fins i tot hi ha un testimoni d'una nena que amb 12 anys té una germana de 22, que és lesbiana, com ella, i ella diu que la seva germana, ella sentia que... va ser més lliure, va tenir una adolescència més lliure que ella, 10 anys abans. I clar, impacta el testimoni perquè dius, caram, hauria de ser al revés, no? És a dir, la nena amb 12 anys hauria de viure amb... S'entén que hauríem d'anar cap endavant, cap endarrere.
I no cap endarrere com estem anant, no? Jo, per una banda, agafo les paraules que al principi de tot ha dit el Montse, no? És veritat que... quanta més visibilitat n'hi ha del col·lectiu, lògicament hi ha una reacció en negatiu per part de les persones que odien el col·lectiu, que no, bueno, que tenen un rebuig cap al col·lectiu. Clar, si abans estaves calladeta i ficadeta a l'armari, pues si se't notava, anaven a per tu. Però si no se't notava, pues venga, tira que te va. Però ara no, ara són visibles, lògicament també és més visible la violència.
Totalment.
És com el risc, no? Fer-te visible,
t'arrisques a... És que és el que va passar a Stonewall. A Stonewall, què va passar quan va iniciar tot aquest moviment? Que les persones que estaven en aquell bar eren transsexuals i eren transvestits també, i clar, i no tenien vergonya de sortir al carrer sent homes vestits de dona, per exemple. I els hi semblava el més normal. Però clar, la gent no, i és una mica el que diu la Prado, que...
Això per una banda, i per una altra banda el tema que tu comentes, per què potser en edat tan temprana, no? Bueno, pues és tot el que estem explicant una mica també, no? Jo no tinc, des de luego, jo no tinc el per què està passant, però sí que la meva teoria personal, hi ha una dreta i una extrema dreta que durant molts anys han sabut fer molt bé la seva feina.
I de fet aquests dies estem veient multitud de reaccions de polítics de certs grups i de certs partits polítics, diguem, manifestant-se obertament en contra del col·lectiu, de les persones homosexuals, transsexuals i sense cap mena de pudor.
Només falta que ens tornin a posar el triangle rosa al revés, al pit, i ens portin a camps. És que és el següent pas o què?
Que ja parlava de visibilitat i justament avui veniu dues dones com a representants de Color Sitges Link i en això sí que s'ha vist un canvi, diria jo, en els darrers anys bastant evident, no? És a dir, que fins al moment o fins fa uns anys les associacions, diguem, del col·lectiu majoritàriament estaven representades per homes i probablement formades per homes, no? És a dir, probablement hi hauria dones però no eren gaire visibles. I de sobte avui tenim la presidenta, la tresorera, les dues dones, entenc que dins de la pròpia associació també el nombre de dones haurà incrementat, no sé si això també d'alguna manera dins del col·lectiu les dones també estan com impulsant-se o animant-se a visibilitzar-se i sortir i a dir, nosaltres també formem part d'aquest col·lectiu, no?
Bueno, les dones som un col·lectiu molt complex, dintre del col·lectiu...
Sou com un col·lectiu dins d'un altre col·lectiu, no?
Totes les lletres. Tenim realitats tan diferents. Es diu LGTBIQ+, per unir-nos i per tenir una força, però en realitat cada lletra representa a una part de col·lectiu que tenen realitats molt diferents i comportaments molt diferents com a dintre del col·lectiu, no? Les persones trans també és un col·lectiu completament independent i diferent, no? Aleshores, el que passa és que sí, que és veritat que al final que cada vegada hi hagin més dones del col·lectiu significa que per fi se senten representades, això importantíssim, i segon, que tenen aquesta necessitat de fer-se visibles com a dones del col·lectiu també. No? Uh-huh. Nosaltres les dones crec que hem fet una mica de trampa dintre de tot, no? Trampa entre cometes. El fet de que les dones lesbianes, les dones bisexuals, cis, parlo, hem tingut una realitat molt diferent, no? O sigui, hem sigut... Lo nostre no era sexe, lo nostre eren enamoraments, provar, no sabíem ben bé, no és lo mateix que els homes o les persones trans, no és lo mateix, no? Aleshores, diguem-ne que...
Hi ha hagut com una doble discriminació?
Sí, la societat ha sigut més permissiva, diguem-ne. Per què? Pues perquè no s'ho creia. No es creien que dos dones es poguessin estimar i fer sexe, per exemple. El sexe no era de veritat. El sexe real és un home i una dona. Bueno, i aleshores, clar, això per una banda ens ha invisibilitzat, però per una altra banda ens ha donat una eina, no?, que és moure'ns per la societat lliures, i però per una altra banda també va anat en contra nostra, perquè no hem tingut la necessitat de visibilitzar-nos en massa com els homes cis gay o les persones trans, no? I aquí això pues, comença a canviar. T'haig de dir una cosa, el ser del col·lectiu no significa que tinguis que ser obligatòriament activista, eh?
No, per descomptat. I entenc que al final l'activisme és una elecció, no? I un també pot ser activista en una etapa de la seva vida i en una altra no? Vull dir, és una tria que entenc que un fa de manera individual, sí. Però això va molt més enllà de si formes part del col·lectiu, és a dir, si ets homosexual, trans, el que siguis, no? És a dir, una cosa, és una tria que entenc que en el vostre cas, no sé si ha estat sempre així, allò de ser activista, sempre t'has sentit activista, Montse?
Bueno, no, sempre no. Jo he estat una època en la que fins i tot em plantejava que si estava fent el correcte quan era més petita, perquè clar, jo pensava, dic, pues no, aquí no m'accepta ningú, a l'escola tinc només enemics, a la família també, aleshores arriba un punt en el que dius, potser és que m'estic equivocant, potser, i com que el que dèiem abans, pues no tens referents, doncs penses que potser lo adequat és tornar-te heterosexual, que és el que no et porta problemes a la vida. Però jo animo a tothom...
Tornar-te, no? Viure, bueno, una viure, mentida, no? Viure, en el teu cas.
Totalment. Però, clar, al final jo el que crec és que has de viure la teva vida, com deia abans, és que has de tenir una vida tranquil·la amb un suport que t'han donat o t'haurien de donar les persones que...
I com se surt? Quan no tens aquest suport, que se sobreentén que has de tenir de la
doncs
família, dels amics, com se surt?
Comences, aquí? Bueno, clar, en teoria, si jo hagués conegut o les persones que vivien amb mi, tot el col·lectiu, haguéssim conegut associacions com Colors, doncs segurament haguéssim anat allà, perquè jo ara mateix sóc una persona que lluita pels drets perquè tinc eines per oferir a les persones que em demanen ajut o que veig que necessiten l'ajut. Des d'un servei de psicologia com el que oferim, fins i tot estem fent un projecte per la gent gran que... Realment aquest és un gran projecte que ens dona moltes ales, perquè la gent gran encara està més armariatzada que nosaltres. Aleshores, hi ha moltes persones que a més s'atreveixen potser a sortir de l'armari quan han quedat vídues o vidus, i quan entren una altra vegada en una residència tornen a ficar-se dintre de la seva caputxa, perquè no... a l'ambient, diguéssim, que no és propici per ser lliure.
És a dir, aquesta idea que comentaves de que fer una vida d'heterosexuals, ho siguis o no, et porta menys problemes, encara és prou present entre la gent?
Bueno, és present, però no hauria de ser la norma, no? Si vols ser feliç, clar, si tu treballes per dins i tu acabes entenent que el que estàs fent no és dolent i que només depèn de tu, suposo que ho pots viure d'una manera bona.
Quin patir, pensar que hi hagi, sobretot, persones grans també, per descomptat, potser fins i tot més, però sí. Pensar sobretot que hi ha nens, nenes, joves, no? Adolescents, que és aquesta edat tan difícil, perquè sí. És difícil, siguis el que siguis, l'adolescència és una edat de molts dubtes, de no saber, mai saps si vas bé o vas malament. Quin patir pensar o veure que hi ha nens, nenes, joves que senten que estan fent alguna cosa malament pel simple fet de que els agrada algú, no? O que, sí, o que sí, no els agrada alguna cosa que és la que els agrada a la majoria.
Però clar, hi ha una norma.
O que no s'agraden ells o elles mateixes perquè es miren al mirall i no se senten identificats i identificades amb el que veuen, no? I que sí o sí han de vestir com la mama i el papa diuen i han de jugar, i això de les joguines i tal és una cosa que diem moltes vegades i s'ha normalitzat, no? Posant-lo com a exemple, però és que passa encara tot això.
Sí, sí, tant que passa, sí, i tant sí, que passa, i els nens des de ben petitets tenen bastant criteri ja, eh? Sí. És a dir, des de ben petits ja la majoria tenen el seu criteri, saben el que els agrada i el que no els agrada. Òbviament, després, com els pares, de vegades mirem de conduir, de portar cap aquí, però normalment ja manifesten uns gustos, no?, i unes prioritats bastant clares des d'edats ben tempranes. Sí. Avui, a la lectura del manifest, el lema aquest any és "Obre la porta a l'orgull", que jo no sé si això és com un joc de paraules, surt de l'armari, obre la porta...
Jo crec que sí, no? Jo crec que qui ha ideat el... El lema va per aquí, va per aquí.
Va una mica per aquí, no? La d'obrir.
Sí, el que passa és que jo faré una... obre la porta, però obre-la bé, o sigui, no la obris només com quan arriba aquí el Sitges Pride, que obren les portes i posen les banderes als locals, als comerços, a tot arreu, posen la bandera i obren la porta, però posen la mà també, no? És a dir, l'orgull sí... El mes aquest que et comentaves abans, per què ara un mes en lloc d'un dia? Bueno, en realitat és perquè, per no trepitjar-nos i perquè cada municipi tingui la seva festa, no? I la festa està molt bé, i la celebració està molt bé, i el Sitges Pride, i l'organització del Sitges Pride està molt bé. Nosaltres no reneguem d'això. De fet, ens donen un espai perquè posem nosaltres,
no?
Un
sí,
estant i participem amb els nostres guanyadors i guanyadores del talent show, del queer talent show, participen també a l'escenari i els hi donem les gràcies per això. Però no podem oblidar què significa l'orgull realment. No és només festa, és cultura, és educació, és visibilitat, i no és només col·locar una bandera al meu bar o a la meva botiga perquè m'entri el gay turista i jo posi la mà. I la resta de l'any? I això està passant a Sitges i a molts llocs com a Sitges. I la resta de l'any, la gent que vivim aquí a Sitges, què? No, vivim aquí, paguem els nostres impostos aquí, ens visibilitzem aquí, i crec que ja és hora de pensar en un orgull que no és només festa, que no són només tacons, pits nus i banyadors, sinó també altra forma de viure l'orgull. Un orgull més reivindicatiu, un orgull més conscient, i recuperar aquest orgull de 1969. No? Per què? Perquè estem tornant.
I no sé fins a quin punt sentiu la necessitat també de que qui no forma part del col·lectiu s'assumi a l'orgull. I no sé si això és important o no.
Sí, clar. Sí. És molt important.
Aliades. Els aliats i aliades són superimportants.
Clar, hi ha pares heterosexuals que tenen fills o filles que són del col·lectiu.
Però i fins i tot que no tinguis cap entorn que sigui el col·lectiu, no? Que dius, jo m'hi vull sumar perquè crec en el moviment i en la reivindicació, no?
Quan parlem d'educació, parlem d'educació per a tothom.
Clar.
Quan parlem de drets, dels drets de col·lectiu, estem parlant de drets humans. Jo tot el que guanyi per mi, ho estaràs guanyant tu també. Perquè si milloren els meus drets, milloraran els teus automàticament, i els dels teus fills i filles, perquè tu no saps si el teu fill o filla que tens o que tindràs serà homosexual, serà lesbiana, bisexual, una persona trans que encara no s'ha donat. Sí, estem lluitant per tots els drets,
per
en realitat.
Tot, sí,
no?
És molt transversal, molt divers, i jo crec que ajuda, encara que pensis que no entens ben bé les sigles i tota aquesta complexitat que hi ha de la identitat de gènere, de l'expressió de gènere. Clar, però hi ha molta literatura per mirar.
També.
I molts llibres per llegir, si t'interessa el tema. Però si no t'interessa el tema LGTBI, com a mínim t'ha d'interessar que el món és divers.
Clar.
El món ja no és només LGTBI, és un tema de les races, de les ètnies, de les llengües, de la... i la cultura, a més, és el mitjà més engrescador per transmetre-ho. Aleshores, per això des de Sitges, doncs fem, ai, perdó, des de Color Sitges Link fem el Talent Show, que és un, un queer show, en el que hi ha artistes de totes les disciplines, hi ha artistes de qualsevol tipus de diversitat, perquè jo crec que aquesta mirada cal. És que per molt quadrada que siguis o quadrat, aquesta mirada és impossible que no la tinguis perquè el món és divers, per molt que no t'agradi.
Doncs ens quedem amb aquesta idea, que el món és divers. Avui, però, és el dia de l'orgull, i aleshores avui el que toca, sobretot, és celebrar i reivindicar els drets i de l'orgull, digues.
Aquest és el lema de l'orgull 2024 de Madrid, en aquest cas. Bueno, de Madrid, que és la concentració més important a nivell estatal. És de la Federació Estatal. Nosaltres som una associació federada i tenim l'orgull, parlant d'orgull, de que aquest lema, educació, drets i pau, orgull que transforma, és un lema que va sortir de Color Sitges Link i va ser votat...
En... I és el lema ara de, de Madrid.
De, que serà de la manifestació gran, diguem-ne, que anirà moltes associacions de la resta de l'Estat, i serà el lema, és el lema oficial.
Més, una manifestació que...
Educació, drets... que estem parlant, no? D'educació, drets, pau, orgull que transforma.
Una manifestació, com dèiem, que és televisada, no per totes les televisions, perquè hi ha televisions que estan com, diguem, certament podem dir manipulades i decideixen obviar que Madrid té una manifestació multitudinària i que sembla que no ningú surti al carrer, i sí que surten, surten al carrer milers de persones a celebrar l'orgull. Avui, a les 12, la lectura del manifest, i Sitges, amb això ja clou la, els actes de la celebració, no? Perquè portem un mes, aquí acabem ja, no?
Sitges, i Color Sitges Link també acabem ja.
Home, és que si no, no ens dona la vida, perquè ja saben que l'agenda festiva local és tremenda. Prado, Montse, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.